des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot.
Què tal? Com esteu? Tot a punt perquè comenci el des d'aquí a Olot Televisió i Ràdio Olot. Com cada dia de dilluns a divendres, anem a repassar l'actualitat i anem sobretot a comentar-la amb les persones que ens acompanyen en aquesta taula. Començo a saludar i a presentar Jaume Cabanyes, què tal, com estàs?
Bé, ben trobat.
Pep Planelles, què tal,
hola,
com estàs?
Mònica, molt
estàs
bé.
Estàs content?
Home, perfecte.
M'has dit moltes vegades quan ens trobem als passadissos, a veure quin dia presentes
home,
tu.
Home, és que no, pobre Joel, ara podries pensar que li tenim mania, però Mònica, estem més tranquils aquí amb tu.
No, home, no. Bueno, avui és un cas excepcional. Aquest programa el condueix sempre en Joel Tallant, i avui per motius diversos ho faig jo, però Pep, vull dir, aprofita perquè avui és l'únic dia. I Joan Corominola, què tal, com estàs?
Bé, content de ser aquí.
Una a punt per tertuliejar.
I tant.
Bueno, avui parlarem de temes diversos, com ara el difícil paper d'Esquerra Republicana en la investidura del proper president de la Generalitat, de si caldria habilitar espais per tirar els petards ara que s'acosten les revetlles, de la obligatorietat de fer un curs per tenir gossos, en fi, de moltes coses que passen en aquest món de vegades una mica boig en el que vivim, però, en fi, com que avui presento jo la tertúlia, doncs m'heu de permetre una petita llicència. Deixeu-me que comenci amb música, perquè avui, 18 de juny, el senyor Paul McCartney compleix 82 anys. Així que ara sí, comencem el des d'aquí d'avui. Que avui seria una tertúlia diferent. Avui estem ballant, per la gent de Ràdio Olot que no ens veu. Estem aquí amb els nostres convidats ballant, perquè és difícil no fer-ho amb cançons com aquesta dels Beatles, el Get Back. A més, una actuació, aquesta que van fer en aquest terrat, que es considera l'última gran actuació que van fer els Beatles. Ja sé que no entra dins el programa, en el menú d'avui, però parlem un segon de l'impacte que va suposar els Beatles en la música i en la història del nostre país, també, en general.
Sí. Bueno, ja sabeu dir que els Beatles van suposar, més que una música, un trencament en moltes coses. O sigui, es tractava de deixar un món i d'agafar-ne un altre, i de fer una música diferent de la que s'havia fet fins aquell moment, i de portar els cabells llargs i d'anar mal vestit i de ser una mica hippie, i a part de la música en si, que és fantàstica, va suposar tot el trencament i vàrem deixar un món per agafar-ne un altre. I el que lamento és haver nascut l'any 60 i ell era un nen jo quan els Beatles estaven així anant a l'apogeu, no? I en canvi la gent que tenia doncs 10 anys més que jo varen viure l'època Beatle amb tota la plenitud. I bueno, jo era molt petit i sí, senties els Beatles, veies la repercussió que hi havia, però no acabaves de poder-ho viure intensament. Jo això ho lamento, però bueno, tots ens ha tocat néixer quan hem nascut.
Alguns sí que hi éreu quan,
home, sí, home,
en el pic dels
Clar,
Beatles,
Jo pel que veig tinc 12 anys més que tu i sí, home, va ser una cosa extraordinària. Tots ens vam deixar els cabells llargs, va ser una revolució.
Sí, sí, sí.
I la veritat és que la prova que érem molt bons és que encara actualment la música dels Beatles és no ha servit de massa res, perquè van fer cançons com Imagine, com aquestes cançons que lluitaven per la pau, tota aquella època hippie del final dels anys 60, que la gent pau i amor, i tot això, doncs, han passat tots aquests anys i penso que estem pitjor que no estàvem en aquest sentit, però va ser dels Beatles va ser extraordinari.
Jaume, tu què en penses?
Jo també sóc com en Joan del 61, per tant també ja havia passat una mica el tema punta, però com que tenia un germà que té 15 anys més que jo, vivia de les seves obres, i vaig poder-ho viure. I evidentment els Beatles són d'aquella època, sí, però és que és de tota la vida, perquè encara avui tenen Bueno, per què has posat això? Per alguna cosa ho hem
I
fet,
tant,
no?
I tant, mm. Perquè Paul McCartney avui fa 82 anys, en queden dels 4, bueno, inicialment eren 5, però dels 4 en queden 2 de vius, ell i en Ringo Starr. Bé, fet aquest petit parèntesi musical, que no pot faltar en cap bona tertúlia, si us sembla, entrem en matèria. La primera és aquesta d'Esquerra, ara ho veiem en pantalla. Prop de 500 militants demanen renovar Esquerra amb un manifest que firmen consellers i dirigents històrics. En poques hores han passat de les 200 a les 500 firmes. El que es demana és això, una renovació general de la cúpula dirigent. Aires nous. Què me'n dieu? Qui comença?
Va, això la comença a dir jo. Que Esquerra ve d'uns mals resultats electorals en les dues últimes eleccions i això ha generat una contestació interna demanant la renovació de la directiva, no? Que és el que sol passar sempre que hi ha mals resultats. Ara penso que tenen dos temes per discutir molt importants. Un és si entren o no a l'Ajuntament de Barcelona i l'altre és el tema de la suposada investidura de l'Illa a canvi d'això que en diuen el finançament singular que encara ningú sap amb què es traduirà. Jo ho veig molt difícil perquè sempre que es tracta de modificar el finançament de Catalunya a Madrid hi ha un rebuig frontal i per altra banda penso que Esquerra Republicana no es conformarà amb 4 engrunes, per tant veig molt difícil que s'arribi a un acord en aquest sentit, però bueno, s'ha de deixar fer. I esclar, jo estic d'acord amb el comentari que ha fet el president Puigdemont, de dir que l'Artur Mas ja havia demanat el concert econòmic, va ser que no. Ara, per tal d'investir l'Illa, serà o seria que sí? És a dir, el finançament de Catalunya depèn de si investim a un socialista o no i investim a un socialista. A veure, o sigui, ja es veurà, jo ho veig difícil i m'oloro unes noves eleccions a l'octubre.
En tot cas, des que ho va demanar Artur Mas ara fa uns quants anys amb ara, el panorama polític, déu-n'hi-do el que ha canviat. Qui em contesta aquesta pregunta de si és necessària aquesta renovació general? En quin moment està l'Esquerra?
Jo, més que si convé o no, jo, tot aquest tema, tots aquests relats que has fet, és el que ha passat, no? Però jo crec que aquí a Catalunya seguim tenint un problema de fons, que ara s'ha vist en les eleccions, que doncs, aquest càstig d'Esquerra Republicana han estat mantinguent president Aragonès una taula de diàleg absurda amb uns intentant aconseguir una mena de referèndum a l'escocesa, aquells acords de claritat, que és que a més la gent no sabem què vol dir tot això, un acord de claritat i ens assentarem, i mentre anava dient això i farem un referèndum, des de Madrid anava dient no, el referèndum no es pot fer perquè és il·legal, no, la financiació no, perquè va contra la Carta Magna, i una taula i entre tots ho farem tot, va ser una cosa tan absurda que al final la gent s'ha quedat amb la imatge d'en Puigdemont, que com a mínim no és tampoc que portés res diferent en tot això, però com a mínim semblava que estava posant molt nerviosa a Madrid, no? Jo espero que amb tot això que ara fan de voler canviar aquest manifest, d'intentar canviar, doncs, intentar... No volen que l'Oriol Junqueras, que ja està molt... que torni a dir que es torna a presentar, volen intentar fer foc nou. Jo hi ha hagut un tema que jo no he entès mai, ja de fa molts anys, aquesta barreja de ser d'esquerres i ser independentista. Jo, hi ha una cosa que si no logren arribar a aquest punt, no ens en sortirem mai. És aquella famosa discussió si és millor primer tenir l'independència i llavors veure si amb una Catalunya nova volem ser governats per gent de dretes o d'esquerres, que és un segon problema, o si ara resulta que per fer una república es té que ser d'esquerres. És aquell famós discussió que no ens hem aclarit mai. Jo espero i desitjo que en aquest moment, que l'única solució que penso que tenen és noves eleccions, perquè si no tampoc no enlloc amb tot aquest... Pues, si es fan noves eleccions, espero que tot això serveixi perquè la gent independentista vagi junta i tornin a fer un sol partit. Nosaltres, a la gent de Catalunya, ens és igual si és d'Esquerra Republicana o és de, si aquest és més de dretes o no. El que volem és fer un grup i que no haguem de veure més que guanya les eleccions la Inés Arrimadas, perquè resulta que els altres van dividits en 3 partits, o guanya les eleccions, com ara en aquest cas l'Illa, que clar, els altres partits van tots dividits. Jo espero que puguin anar junts i es pugui aconseguir tot això. A més, nosaltres a Girona, la província de Girona i la de Lleida principalment, sempre hi ha una voluntat independentista a les eleccions majoritària. Barcelona queda molt mistificat per el tema de tots aquests barris que hi ha, que són més de gent més de fora. Però si tot això no serveix per arribar a presentar-se junts amb un sol estat, si ara tornen a anar a eleccions i es tornen a presentar separats, aquí hem de votar. Si uns estan brallats, els altres no... Sí, la meva opinió és aquesta.
Ja. Jo donaré la meva opinió. Soc militant d'Esquerra, molt content de ser-ho, perquè bueno, no com funcioni Esquerra malament, els que ja ho veiem hem de deixar de ser militants, sinó que haurien de deixar-ho en tot cas els que fan les coses malament. Però una prèvia, el concert econòmic que l'Artur Mas, el concert econòmic que l'Artur Mas el va demanar no el varen donar i ara pues, segurament tampoc el donaran. El 1980, en Roca, cap d'Economia de la Generalitat, li donaven i no el va voler. Remuntant-se en el passat també que no tot s'ha fet bé des del bon començament. D'ara, d'això, de no haver volgut llavors plorar la criatura. Renovació Esquerra. Ja, m'explico perquè jo, molta gent m'ha sentit a dir molt sovint que calia un relleu i no, jo no ho dic des de fa setmanes ni mesos, fins i tot fa algun any. Per a mi, a nivell de partit, convé que hi hagi un relleu perquè bueno, ja es veia venir, jo feia servir una frase de que Junqueras no ho personalitzo, Junqueras vull dir l'equip format per Junqueras, ens havia portat de la terra al cel, però com anessin aguantant i no es donessin compte que es necessitava un relleu, ens baixarien al soterrani. I una mica és el que està passant. Per tant, sí que jo no he signat el manifest encara, que no vol dir que no ho faci, no ho he fet encara, perquè hi ha diverses coses que no veig clares. Primer, el moment el trobo molt inoportú, en un sentit, tot i que fa molt temps que anem molt tard, ara potser és un dels mals moments perquè s'han d'investir Generalitat a veure si hi ha eleccions o no hi ha eleccions, l'aplicació de l'amnistia, hi ha tot el tema del finançament singular, totes aquestes coses estan impedint i dificultant el funcionament de què pugui formar Esquerra. Esquerra sempre té la culpa de tot. Resulta que ara és un xantatge demanar que ens vulguin donar el concert econòmic. Quan l'amnistia feia falta Esquerra, feia falta en Convergència o Junts, diguem-ne com vulguem, és l'herència. Feia falta tothom, doncs allò no ho era un xantatge de posar entre l'espasa i la paret, si no ens dones això no hi haurà govern, doncs ara una mica és el mateix. Anem a per totes pel finançament singular, si convé, perquè... El finançament singular potser ni tan sols fa falta si no ens el donen, ni pot haver altres alternatives. Que l'espoli fiscal no hi fos i que les inversions es complissin, s'executessin, de què ens vindria a necessitar el concert econòmic? Però com que no es dona, doncs bueno, demanem-lo i si no, doncs busquem una altra manera. A nivell de partit, convé Renovació Esquerra. Només a Esquerra. A nivell de país convé Renovació arreu. El meu parer convé que també Puigdemont, Laura Borràs, Turull, tota aquesta gent, també en els comuns, perquè els comuns el que no té sentit és que trenquin un govern perquè es dona suposadament suport al Hard Rock, que no és donar suport sinó que se l'empassaven, i en canvi ara faran president a l'Illa, donaran els seus vots, que sí que diu que vol el Hard Rock. Bueno, doncs també hi ha d'haver canvis, però en tots els partits hi hauria d'haver canvis, perquè hi ha hagut tantes bufetades, tants entrebancs, tantes travetes, tant entre ells, entre tots els partits, que com vols que difícilment hi tornarà a haver una majoria absoluta a Catalunya durant molts i molts anys i poder mai. Si no hi és, vol dir que s'hauran de casar en diversos partits. Com et casaràs amb uns lideratges que us heu fotut travetes i punyalades, entre cometes? Jo crec que si hi ha Renovació Esquerra, Renovació aquí, Renovació allà, Renovació arreu, intentem casar-ho, casar tothom, potser sortirà bé o potser sortirà malament. Però el que és segur és que amb els mateixos lideratges sortirà malament segur. No pots, allà on t'has clavat un clau, treure'l i que no hi hagi el forat. És impossible. Per tant, jo crec que sí que convindria relleu no només a Esquerra, sinó arreu. Ara, per què no he signat jo encara aquest relleu després d'haver-lo demanat durant tant de temps? Perquè a més de que es relleva, s'ha de saber qui hi ha a l'alternativa, van sortint noms, però a veure qui encapçala i qui dirigeix, perquè alguns, a parer meu, alguns que demanen renovació, haurien de contemplar que també ells són candidats a ser renovats, perquè porten tant de temps o més, i amb les mateixes línies de Junqueras. I després, per fer què i com fer-ho? Quan sàpiga tot això, molt probablement, més que possible, és probable que jo també ho signi. Però de moment vull veure si és només una batalla interna o veure com surt. La batalla interna hi serà, evidentment. Només espero que sigui tan digne, els que surtin, que siguin tan dignes com va ser el 2011 amb Puigcercós. Em penso que és la primera vegada que un president que ha sortit no despotrica del que ha entrat. Les batalles fratricides és la primera vegada que va donar modèlic. No esteu veient un Puigcercós, no esteu veient amb algunes tertúlies, però no l'esteu veient de fer d'Aznar, de Felipe González. S'ha retirat, doncs s'ha retirat de veritat. I això espero que ara torni a passar igualment.
D'això va fer un incís, Jaume, és cert que potser ara no és el millor moment perquè hi hagi aquesta renovació, però en el panorama d'Esquerra hi ha dues qüestions que suposo que fan que ara hi hagi aquest debat, no? D'una banda, els resultats electorals, que fan que sí o sí hi hagi d'haver alguna acció-reacció, i d'altra banda, el 30 de novembre, que se celebra el Congrés Nacional d'Esquerra. Suposo que d'aquí haver triat aquest mal moment, entre cometes, perquè hi hagi aquesta opció de renovació. No sé si esteu d'acord amb mi, eh?
Sí, no. Jo el tema de Jaume, és precisament jo quan abogava per fer Foc Nou i mirar d'anar junts tots plegats per intentar aconseguir un finançament amb aquesta Espanya que hi ha, que el PP i els socialistes amb això, tant surt l'Aznar, surt en Felipe González, això és una cosa que no els hi cap al cap donar cap finançament a Catalunya, ja s'ha aprovat i no hi ha res a fer. Llavors, què passa? Pues que l'únic país que... El País Basc són els únics que tenen una bona sanitat, tenen tot perquè tenen el concert, i nosaltres això és una lluita molt difícil. Com es pot aconseguir una cosa tan difícil com aquesta? Pues posant l'Estat, com ha passat ara, doncs, que ha vingut de 7 vots i s'han trobat que han hagut de claudicar, perquè si no, no hi ha res a fer. Llavors jo quan et sento, tu Jaume, carinyosament això, perquè estem aquí de bon rotllo, esclar, i et tornes a trobar que s'ha convertit en una cosa quasi com el futbol, això. Un és d'Esquerra Republicana, l'altre és de Junts, l'altre és del Comuns, i tot el que fa el meu partit està bé, els altres ho fan tot malament, ara ja has retret. Per exemple, sense donar-te en compte que el finançament ja ens l'havien ofert, però no el van voler, però va ser els de Convergència els que no el van voler, perquè els d'Esquerra sí que... Es va martiritzant la cosa.
No ho he retret sense donar-me en compte, ho he dit molt clarament, perquè és veritat, no es pot dir que ja s'ha demanat quan te l'han ofert no l'has volgut.
Bueno, això ara hauríem d'anar en aquell moment i saber si és... Però jo vull sortir de tot això. De si un és d'Esquerra, l'altre és d'Esquerra. Aquí hi ha una voluntat, perquè pensa que la gran massa de la gent, hi ha molta gent que no és d'un partit ni és de res, va votant, a vegades vota un, a vegades vota l'altre, i va canviant. La prova és que Esquerra Republicana ha perdut 180.000 vots. Aquests 180.000 vots els havien votat, vol dir que ara han votat una altra persona. Hi ha molta gent que no té aquesta cosa tan agafada en el partit com tens tu, que estàs pensant si firmaràs el manifest. Hi ha molta gent que no sabria ni com s'ha d'anar a firmar aquest manifest. I la gent que és la que vota, la gent majoritària, sí que hi ha un sentiment de voler arribar a aconseguir un finançament i aconseguir a Catalunya acabar amb aquest problema que tenim que paguem més del que rebem. I això només es pot aconseguir amb unitat, el meu mode de veure, només es pot aconseguir amb unitat. Jo dic, ara que hem arribat al cul del sac, que Esquerra Republicana està en un moment a dins del partit, amb baralles i discussions, que el partit de Junts, doncs, també tota aquesta problemàtica d'en Puigdemont... home, si hem de tornar a votar, que sembla que és el que és molt fàcil que torni a passar, home, però almenys que sapiguem a qui hem de votar. Si surt un sol partit unitari que defensa bàsicament el mateix, traurà, què dius, majoria absoluta? La pot treure majoria absoluta, llavors. La que no la traurà és tornar a anar dividits i tornar a anar amb aquestes guerres.
Evidentment que sí. jo ho vull, Esquerra també ho vol. Sí. Estaràs d'acord que... si no hi ha majoria absoluta anant separats, l'hem d'aconseguir anant junts.
Exacte, això anant és el que digui.
Anant junts o no anant junts. Es pot anar separat. Jo no dic com s'ha d'anar, ni si junts a les eleccions, ni si separats. Però que encabat si s'ha de fer pinya conjunta, això per descomptat. Però no estàs d'acord amb mi de que amb els mateixos lideratges, que a Esquerra no hi hagi canvis i a Junts no hi hagi canvis, per tornar a casar una cosa per tornar-se a fer bé un govern potent, jo ho veig impossible.
Bueno, si hi ha una voluntat d'entendre aquest problema que ha passat, entendre el que la gent els hi ha dit, a mi no em sabria greu veure, doncs, en Junqueras, que tampoc li tinc cap... veure en Junqueras i en Puigdemont, doncs, que es fan un petó i que s'han fet amics i que per lluitar per el que vol la gent tornen a anar junts. Això m'és igual qui vagi.
Jo penso que això és el que s'hauria de fer i penso que la millor manera, tot i que n'hi ha més d'una, és fer una coalició de partits independentistes.
Exactament. Jo això ho veig claríssim.
Una coalició de partits independentistes i tot i així...
amb els mateixos lideratges si no hi ha moviment a per tot...
Si no són capaços que pleguin, però vull dir que si no entenem el que diu en Pep,
doncs
que o anem junts o no irem bé, doncs malament rai. Perquè ja anant junts tampoc serà fàcil, perquè tenim una mica de mà molt potent. Doncs,
no, perquè al final, lo fàcil, Jaume, lo fàcil, si tot això veus aquesta disbauxa i veus que els partits independentistes cada vegada van baixant, al final arriba un moment que per autodefensa, si el que et fa por és que governi l'extrema dreta, doncs la gent acaba i diu, bueno, doncs anem a lo pràctic, votarem socialista. Que tampoc passa res, votes socialista i tens, evites aquesta por que té la gent majoritàriament a aquesta dreta tan dreta, no? Llavors dius, bueno, i com ho volem evitar si sabem que els socialistes també tot aquest tema del finançament i tal no el contemplen bé? Bueno, doncs com a mínim intentar provar a veure si la gent que ho veu, el grup independentista, va junt. Però a mi m'és igual qui vagi davant i qui vagi darrere. Si en Junqueras fa 10 anys no el coneixia ningú. Vam tenir en Carot Rovira, que ara me'n recordo, tu no te'n deus en recordar, en Joan Hortalà, que era d'Olot. Mm. Es va posar dalt d'un elefant a la campanya electoral, va llogar un elefant i anava... Esclar, hem vist coses autènticament...
L'època Hortalà, l'època Colom...
Hem vist de tot, a tots els partits, eh?
El 2008 hi ha una destrossa que hi havia quatre candidats en el partit.
Sí, vull dir que això no...
Carreteros i el Benacs i...
Sí, bueno...
Cercós va sortir guanyador. De destrosses ja n'hi ha hagut Esquerra. Però jo continuo insistint, jo amb el manifest probablement signaré i per tant demano que el partit hi hagi canvis, però públicament, com a ciutadà, pel bé del país, demano que hi hagi canvis arreu perquè puguin casar-se i torni a haver-hi unitat. Unitat d'acció, no unitat de partits, no, però unitat d'acció sí. Esquerra té un paperàs davant de si Illa, de si Puigdemont o de si eleccions. Faci la que faci de les tres coses, ho farà malament. Esquerra sempre és l'asa dels cops. I amb aquest panorama que hi ha, segur que serà culpable del que surti, però no hi ha altra. Alguna decisió hauran de prendre.
En tot cas, pel que es desprèn de les vostres paraules, tots tres creieu que es repetiran els comicis, que no hi haurà acord? Us ho dic perquè molta gent té la sensació que se sent orfe de representació. Moltes vegades s'ha comentat que no saben a qui votar. Si ara, a més, qui s'ha decidit a votar algú veu que no hi ha acord i s'ha de repetir, això no generarà encara més desànim entre la gent?
Jo penso que si es fa la coalició de partits independentistes per aquestes segones eleccions, la gent ho entendrà. Si no, potser passarà això que dius tu. Perquè, o sigui, si després del que ha passat, el que deia en Pep, encara seguim anant desunits i encara no hem entès com hem d'anar, la gent dirà, guaita, votem socialistes, que poder els autobusos arribaran més puntuals, no sé com dir-ho, eh? Encara que el finançament serà el que serà. Per tant, si no prenem la lliçó, pot passar el que
dius. Sí, i a més un altre tema. L'esquerra, aquests conceptes d'esquerra i de dreta, a mi ara actualment em fan riure, perquè sí, és que
no saps qui és, comença una cosa i un comença l'altra. Sí.
L'esquerra republicana de les èpoques, i ara així ens retrobem amb en Macià i en Companys, i ens anem als anys 30 i tal, un obrer als anys 30, el que era la classe treballadora i el que era la classe dominant estava molt exageradament marcada. Un obrer anava amb aquelles fotos que veiem amb la gorra i el davantal, i hi havia uns horaris demencials, treballaven fins al dissabte a la nit. I... clar, tot això ha canviat. Vull dir, aquella esquerra republicana que a vegades en Junqueras ha reclamat, diu, és que nosaltres des de primers de segle, escolta, abans la gent als anys 30 hi havia un 80% que eren analfabets, que no sabien llegir i escriure. Vull dir, ara en aquest moment, avui dia, home, escolta'm, jo crec que ha desaparegut aquella cosa que hi havia abans, i per tant, seguir parlant és una cosa que ho trobo desfassat. La gent ha d'entendre que la gent del carrer, la gent normal, té els seus problemes seus personals, i tot això no li arriba. Això del teu partit, per exemple, que dius tu, jo no sóc de cap, vull dir, jo he votat, sí que vull els de casa, però depèn de la situació. Esclar, això de l'acord de claretat, per exemple, aquesta taula de diàleg, tu creus que algú ha entès això? No, estaven allà reunits parlant, que deien que anaven a buscar un acord de claretat. I això la gent no ho entén. La gent el que veu és que quan arriba el moment de les eleccions, el que diu la Mònica, si ara hi torna a haver repetició electoral, la gent aquí votarà Esquerra Republicana, que sembla que no se sap qui porta davant. Home, intentem votar tots els de casa un sol grup i com ja s'havia fet, com van anar junts aquella vegada i van guanyar.
No dic que no, però tampoc dic que sí, en el sentit de que no crec que sigui negatiu anar separats i després fer front comú. Només que, insisteixo, no veig possible front comú amb els mateixos lideratges.
Però ho havies vist mai amb la història que haguessin anat mai junts, Esquerra Republicana i el que era Convergència? Ho has vist mai en algun moment de la història? Sí, només l'única vegada que es van presentar junts.
Exactament, sí que
aquí
ha passat.
Aquí sí que es van presentar junts, però no separats. Jo no havia vist mai que separats haguessin anat.
Senyors, el que diu la Mònica que donem per si hi haurà eleccions. Desconec si hi haurà eleccions o no hi haurà eleccions. Veig molt difícil que pugui ser president Puigdemont, en el sentit que no arriben els números, i l'Illa ja ha dit senzillament que no s'abstindrà, per tant és dificilíssim. Que es voti Esquerra, que voti a Illa, que és un socialisme, en aquest moment el socialisme català és més espanyolista que durant 50 anys, si Reventós aixequés el cap, pobrot. Per tant, també ho veig difícil, però sí que és cert que com que tot va lligat PSC, PSOE, si aconseguessin que el PSOE donés alguna cosa important, és possible que es donés suport a Illa. I no ho veig malament, perquè ara un tripartit altra vegada, bueno, un tripartit, si funciona, funciona. El que cal és, perquè quan va junt, junts van junts amb socialistes, no passa res, i en canvi si qui dona suport als socialistes és Esquerra, està recriminat. S'ha de fer les coses que convenen pel país, no pels partits.
Senyors, estaríem molta estona parlant d'això. Ho anirem seguint, perquè això evidentment no acaba aquí. Ara de moment hi ha aquesta recollida de signatures per aquest manifest, però això ho hem d'anar seguint. Si us sembla, canviem de tema. Anem a temes molt més propers. Parlem, en aquest cas, de les revetlles, que s'acosten ja, Sant Joan i Sant Pere, i d'aquest control que farà, en aquest cas, Figueres, d'habilitar un espai segur per llançar petards només a la zona del Firal i intensificar els controls contra l'incivisme. En aquest cas, Figueres determina un dia, que és el diumenge, que és el dia de la revetlla, fins al dia 30, i només en una zona. Tot allò que passi fora d'aquest espai serà sancionat. Què en penseu?
Bueno, jo em sembla que aquesta mesura de Figueres és com per veure com va. Realment és una mesura interessant i tant de vols hi funciona. El que passa és que hi ha tanta tradició de tirar petardos en els bars i tot arreu que veurem si la gent realment accepta aquesta mesura, que jo la veig molt lògica i molt raonable, o si se segueixen tirant petards tot arreu com sempre, no? Clar, el problema és que la gent incívica aprofita qualsevol cosa per fer incivisme. Jo recordo que a vegades es havien d'evitar doncs, que es rebentessin bústies, tirava un petard de la bústia i pam, petava. I, esclar, això, si limitant el temps i el lloc s'aconsegueix i la gent compleix, doncs penso que seria una bona mesura a imitar. El que passa que ja els hi desitjo molta sort perquè és molt complicat de controlar un dia així és tot el tema dels petards. És que tampoc pots posar un policia darrere de cada criatura. En tot cas, si els pares exercissin un control una mica en sentit comú en els fills, potser també tot milloraria una mica i contribuirien a que una jornada de festa no fos una jornada d'incivisme. Però en tot cas, em sembla que és una bona mesura per part de l'Ajuntament de Figueres.
Ara que dius això, deixa'm apuntar també que està prohibit, en el cas d'aquesta ordenança de Figueres, llançar, col·locar o dirigir petards sobre persones i animals, que aquesta és una altra, no és només a vegades sobre el mobiliari urbà, sinó també contra les persones. Se sap ja que animals, persones amb problemes de salut mental, ho passen molt malament,
Sí, home, és que jo crec que això, home, sí que es podrien acotar unes zones, perquè, home, la gent, les persones vulnerables, la gent gran, els animals, home, és un desgavell terrible aquest continu tirar petards. Jo hi ha una festa que l'any passat em va horroritzar perquè vaig estar allà per uns amics que viuen allà, ara no voldria que se m'enfadessin els del barri aquest, però aquí a la plaça Balmes, cada any fa la festa del barri, i em trobo perfecte, i fan festa, hi ha un grup musical, però jo crec que a la una de la nit haurien de plegar, màxim quan hi ha un geriàtric, hi ha uns pisos tutelats al costat. L'any passat van acabar a les 6 del matí, i encara van tirar uns focs artificials i tal. Home, jo el que no entenc és com l'Ajuntament aquestes coses no les controla. Això sí que es pot controlar. Una festa de barri en una zona com aquesta no ho permetin.
Sí, però si els veïns tinguessin una mica de sentit comú, poder d'ells mateixos sortiria plegar.
Sí, però doncs, si no surt, algú té que intervenir, com han fet a Figueres. Clar, quan ets jove, tirar un petardo dins una bústia, tirar-la dins un contenidor, fa molta més gràcia que tirar-la així al mig del carrer. Vull dir que aquest intent que hi ha de... Llavors, això sí que pots intentar posar mesures. Per exemple, l'Olot diu, home, doncs el firalet que hi ha a la residència Altura, no, aquella zona, acotar-la, a la Caritat, no sé, zones, i que la gent ho entengui, diu, bueno, vale, doncs en vez d'anar a tirar allà, doncs l'hi he tirat a una altra banda. Sí. Algo jo crec que es té que fer, això de Figueres em sembla una bona iniciativa.
Clar, ho has dit, i que la gent ho entengui, que a vegades hi ha gent que li costa acceptar aquest tipus de mesures de molt de sentit comú.
Exacte, anava a dir de sentit comú, això, però és el menys comú del sentit.
Aquest és el problema, que el sentit comú és el menys comú de tots els sentits. Mm.
Jaume.
No sé si Figueres són els primers, si són pioners o no, però com funcioni, mig funcioni, s'escamparà, hi haurà altres municipis on s'aplicarà, perquè jo crec que és necessari. Ja sé que hi haurà gent als barris que es queixaran que per què només un barri, que s'hauria de fer amb altres i tot plegat, però que es pugui concentrar el tema dels petards en uns llocs concrets i no a qualsevol puesto, que és perjudicial per la gent gran, és perjudicial pels animals, jo crec. Repeteixo que si mig funciona Figueres, l'any que ve ho veurem escampar també en altres llocs.
Esperarem aviam què passa. Anem a canviar de tema. Parlem ara d'aquesta alternativa alemanya a la mili obligatòria. En el cas dels alemanys el que proposen és fer omplir un qüestionari als joves quan compleixen els 18 anys, diguem, per avaluar doncs, les sensacions, les ganes que tenen o no d'implicar-se en ser reclutats. Uh-huh. Vosaltres, que ja teniu una edat, recordeu el servei militar. Okay. No fa tant, de fet, que aquí va deixar de ser obligatori. Alemanya pot ser que comenci a marcar un camí que ens acabaria arribant aquí.
No, jo, això del servei militar, això, com sempre, sempre va de... Va segons la problemàtica que té cada un. Per exemple, a Finlàndia, no van voler entrar a l'OTAN, no volien cap problema d'aquest tipus, eren tots... Recordo inclús a Dinamarca, que és un altre país d'aquests, en plan humorístic, que en una campanya electoral va sortir un que no va guanyar, però en la seva campanya va proposar que un dels estalvis que podien fer el Ministeri de Defensa, perquè ell ho solucionaria, i va dir una quantitat com ara, 750 euros. I com ho farà? Va dir, posaré, tenim dos fronteres, em posaré un altaveu a cada frontera que irà dient no rendimos, no rendimos, no, volguem dir, si ens ataquen tampoc tindrem defensa. Però clar, què ha passat? Pues que hi ha hagut aquest problema amb Rússia, Ucraïna, Finlàndia, que s'ha trobat 700 quilòmetres de frontera amb un país que no saps què pot fer i què ha fet, correguents i de pressa, aplicar-se amb l'OTAN i col·laborar amb l'armament de la zona. Per què? Perquè s'han trobat això. Alemanya, que s'ha trobat, Alemanya està molt propera a tota aquesta zona d'Ucraïna, bueno, pues que s'ha trobat, que ha dit, bueno, si surt un dia un beneit que comença, home, com a mínim, que tinguem un grup de gent mínimament preparada. Clar, aquest ministre que ha proposat de tornar a fer la mili, els polítics s'havien tirat a sobre perquè la mili va ser una cosa molt polèmica, una cosa que durava 2 anys i que era una pèrdua de temps tremenda, però clar, com a mínim ha dit, bueno, doncs fem un grup de voluntaris, gent que voluntàriament hi volien anar, i com a mínim tindrem un grup de gent preparada per fer, no? Però clar, aquí a Espanya tenim un exèrcit professional. Hi ha molta gent que s'apunta perquè és una feina més. Vull dir que tenim els quartels, hi ha gent. Vol dir que jo implicar ara agafar una família i amb un fill de 18 anys agafar i dir que té que anar al servei militar en aquest moment, ho trobo una mica fort. Tot i que tira una cosa, els 2 primers mesos, el mes i mig que hi havia quan arribaves a la mili de campament general, a part que et posava en forma físicament, perquè tot el dia estaves amunt i avall aprenent a marcar el pas, bueno, hi havia una sèrie d'ensenyances que podies, però no tenies temps, tot el dia estaves fent coses i guàrdies. I arriba un moment que, bueno, era una manera d'igualar tothom. També hi ha molta gent que no ha fet la mili, tinc una mica en broma, sempre diu allò que diuen que coneixes un coix assentat si te'n posen 10 a davant. Jo el que no ha fet la mili li coneixeria, perquè vulguis o no, aquella diferència que deia tothom, que la prepotència que pot agafar un perquè està en una situació millor que l'altra, a la mili quedava tot arrasat, no? Bueno, jo penso, espero que no torni a posar la mili.
Sí, jo estic d'acord amb el que diu en Pep, que el tema de Rússia és el que ha rebaixat el tema de la posada en marxa altra vegada dels exèrcits. El d'Alemanya és el que no és ben bé de moment un retorn al servei militar, sinó que fa uns voluntaris per començar a crear un exèrcit i tal, no? Clar, no se sap, depèn de com evolucioni la guerra d'Ucraïna, doncs Europa haurà de fer una cosa o haurà de fer una altra. De totes maneres, jo el model de defensa que voldria pel meu país, que es diu Catalunya, és el model suís. O sigui, a Suïssa més que un exèrcit hi ha una mena de servei de defensa. Llavors allà els suïssos fan la mili entre cometes entre els 20 i els 50 anys. Hi ha una formació d'uns 4 mesos inicial, llavors cada any fan el que és una setmaneta d'entrenament militar. I és gent preparada per si algun atac a Suïssa poder-se defensar. I és impensable que l'exèrcit suís envaeixi França o envaeixi Alemanya o envaeixi Itàlia. Per tant, és un servei de defensa en el qual s'impliquen tots els ciutadans de Suïssa, els homes i ara també les dones, que més que un exèrcit, repeteixo, és un servei de defensa amb la gent implicada, no per atacar ningú, sinó per defensar el seu país. Però, clar, només és Suïssa que té aquest model i és el que voldria per una Catalunya independent. La resta, doncs, com diu en Pep, veurem com peta tot.
Si em permet, Suïssa ha tingut un avantatge tota la vida molt gran. És l'únic país que no ha sigut atacat mai, perquè té tots els diners del món. Bé. Suïssa mai ha tingut, inclús la seva bandera és com una ambulància.
Sí, de la Creu
Roja. Avions, quan bombardeixen, diuen, no, aquí no, que hi ha els calés. I que també ho tenen diferent.
No, i la neutralitat, s'han sabut unir uns cantons molt diferents, de 3 idiomes diferents. És a dir, Suïssa és un exemple de bona gestió política i de sentit comú. Hi ha 4 llengües oficials i tots volen estar a Suïssa perquè estan molt bé a Suïssa.
No, en realitat són 5, el que passa que el dàlmata, que és la 5a llengua, està
una mica franca retirada. Però és un exemple de com un país molt diferent pot arribar a ser un país molt unit, amb un servei de defensa molt important, que els impliquen a tots els 20 als 50 anys, diguéssim, i que és el model que voldria per una Catalunya independent, el model de l'exèrcit suís, com a servei de defensa més que no pas de, doncs, per anar a atacar no sé qui.
De moment jo crec que Espanya, que no a Catalunya, perquè malauradament encara som una nació sense estat.
Però hi hem de començar a pensar, Jaume, hi hem de començar a pensar.
Però em sembla que Espanya ha de retornar a l'obligatorietat del servei militar. No la veig ni ara ni molts anys per endavant. No veig que sigui possible. I fins i tot desitjo que no sigui possible, perquè jo, així com algú troba alguna cosa bona de la mili, jo no sabria què destacar de positiu de la mili. Almenys la meva va ser veure molta tristesa, molta... Sí que els catalans érem diferents i fèiem d'ajuda a molts d'altres regions d'Espanya, però per mi és un any i mig perdut totalment.
Els polacos,
Sí.
Els que tenim germans grans que la van fer, els catalans eren els polacos. Jo, més que el fet de ser una defensa o un atac per un país, és el fet de que sigui algo obligatori, això que comentava en Jaume, i el fet de que es veu com un cert retrocés, no? Potser perquè hem viscut un període de pau, potser el període de pau més gran des de la Segona Guerra Mundial. Europa ha viscut un temps de, en aquest sentit, de bonança. Hi ha hagut conflictes, però diguem que ha sigut un temps de pau. En aquest temps de pau va ser quan es va deixar de ser obligat a fer la mili. Vol dir que tot això està canviant? És la sensació que pot percebre la gent?
Jo penso que és la guerra de Rússia, amb Ucraïna, i la possibilitat de que s'estengui.
No, la possibilitat de que un dia pues, tinguéssim un conflicte amb el nord d'Àfrica i que ens comencessin a reclamar l'Àndalus i que comencessin a dir que Andalusia és seva, imagina't ara fent ciència-ficció, i que tot de cop pues, ens ataquen per al sur i ataquen a Espanya.
Sí, però és el tema d'Europa en general, Pep, és el tema de la guerra d'Ucraïna i les amenaces nuclears en Putin contra l'Ucraïna.
Sí, però vull dir que,
no
esclar...
No em toqueu, que jo tinc armes nuclears, i aviam, si aquest boig dispara alguna cosa, quedarem, no? L'altre és una possibilitat, però que és un, dintre del que hi ha és un problema una mica menor. I les amenaces d'en Putin és el que diuen tu, reactivem els exèrcits perquè no ens agafi aquí amb una vaca de butxaca si aquest beneit fa algun animalat.
La jo penso
és el
que
això no. Que ha rehabilitat tot.
Hem baixat una mica la guàrdia, no? Per aquest temps de pau que
dèiem. Exacte, si tens pau, per què has de tenir un exèrcit? No? Si hi ha algú que et diu que tindrà una bomba atòmica demà passat, diu, no? Doncs poder que puguem respondre d'alguna manera, no? I Putin, en aquest sentit, doncs és el que fa revisar totes aquestes polítiques més relaxades de militars que hi havia fins ara.
També Putin, Rússia, de fet, tot el tema de la Unió Soviètica, la Guerra Freda, també és una cosa que havia quedat enrere, no? Durant uns anys Rússia no havia donat problemes, entre cometes, i ara sembla que
no coses.
Tenim el telèfon vermell, però gairebé.
No, perquè Rússia ha passat de ser un règim comunista a ser manat per una mafiocràcia, que s'han apoderat de totes les empreses que hi havia el règim comunista i ara hi ha, jo crec, una màfia que governa. No?
Bueno, hi ha problemes que també, ara podríem, tota aquesta banda del Donbass, tot aquest problema que es va annexionar a Ucraïna, que després hi ha hagut lius perquè molts volien tornar a Rússia, perquè els obligaven a aprendre l'ucranès. És clar, tot problemàtiques també de molt tipus, és que és molt... Hi ha una frontera tan gran entre tots aquests països.
No, i a més, Ucraïna s'ha passat més temps sent una mena de comunitat autònoma de la Unió Soviètica que
exacte.
No pas un país independent.
Exacte.
Els russos han ocupat el país, com varen anar a Estònia, Letònia i Lituània al seu moment, perquè hi ha colònies importantíssimes de russos, i esclar, quan els ucraïnesos han deixat de votar a favor de Rússia, han dit no volem anar cap a Europa, en Putin ha dit no, aquí s'ha acabat. Sou imperi rus, us van conquerir els sars i aquí s'ha acabat la història. Per tant, encara estem bevent de l'imperi rus dels sars, que ara no manen els sars sinó que manen uns altres, no? I això és complicat perquè això...
Més de 100 anys després,
No, 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 i podem passar en 150 o 200 i encara estem menjant imperi rus. Per exemple, tot el sud d'Ucraïna, els sars la van conquerir els turcs. O sigui, allà hi havia els turcs a la part sud d'Ucraïna, no? I va ser quan l'imperi turc va anar retrocedint, etcètera, etcètera. Però encara estem menjant imperi rus i quan han volgut marxar a l'imperi rus, diu, no, aquí no se'n va ningú. I així estem.
Perestroika.
Bueno.
Allò va ser un...
Va ser un...
Sí, un
parèntesi que...
Bueno, i ara amb els mòbils seria més suau, la mili, eh? Abans te'n anaves a la mili un any i mig i per comunicar-te amb la família.
No sé si això era el pitjor d'anar a la mili, comunicat.
Abans escrivíem cartes a la xicota, cartes, eh?
Senyors, abans, perquè ens queda molt poc temps, parlàvem ara d'aquest retrocés de si hi hagués mili, parlem d'un avenç, que és aquest. Primers detalls del curs per tenir gos, a partir d'ara tota la gent que tingui mascotes noves, en totes les races, haurà de fer un curs. A diferència del que pugui pensar la gent, no és un curs, és a dir, és un curs per vetllar pel benestar de l'animal. Les persones que ja tinguin gos, doncs, no l'han de fer, o si el volen fer pot ser voluntari, però sí que les persones que en tinguin un de nou sí que l'hauran de fer. Com ho veieu, això? Molt ràpidament, que ens queda poca
estona. Jo això dels gossos, realment hi ha hagut un increment tremendo. Hi ha una quantitat de gent jove, sobretot, que té gos, que... Hi ha hagut inclús aquesta polèmica que aviat hi haurà més gossos que fills, no? Perquè hi ha una baixa natalitat, i és un tema que, bueno, suposo que es deu haver d'anar ordenant com tot, efectivament, vull dir, a tots aquests gossos que hi ha, pues, que estiguin ben controlats sanitàriament, bueno, perquè realment ha sigut un tema... Abans els gossos corrien sols pels carrers i em recordo que hi havia l'agafagossos, si el recordeu, amb aquell carro obert que els agafaven, amb aquell llaç, i quan veien un gosso alto pel carrer l'agafaven i... portaven a la gossera. Home, jo crec que ara amb aquest increment que hi ha hagut està bé bueno, que com a mínim la gent sàpiga el que ha de fer. Si agafes un gos, la responsabilitat també de portar-lo.
Tot i que si no millores el civisme dels propietaris, em sembla que ens quedarem força igual. No? Vull dir...
bueno, segurament el curs crec que va més orientat a això, a les bones pràctiques de l'amo, diguem, que no pas a tenir cura del gos.
Cap al gos per tenir cura del gos, però també hauríem de tenir cura de la neteja dels carrers, i hauríem de tenir cura de la higiene, i hauríem de tenir cura de que el gos no portés puces ni paparres ni coses d'aquestes, i que no molestés a ningú. Jo no acabo de veure que els gossos puguin entrar a bars, a restaurants, a hotels, inclús ara els admeten a les habitacions dels hotels, inclús els admeten als avions. O sigui, tu vas a l'avió i et pots trobar que el passatger del costat sigui un gos. Clar, tancat amb un avió, amb la puga d'un gos, jo no sé si això s'hauria de regular una mica més del que està regulat fins ara. És dir, tu pots tenir gos, però home, que el teu gos no generi molèsties a ningú. I em sembla que amb el tema de la higiene s'haurien d'encara implementar normes més. O sigui, jo que entri en un restaurant o un lloc d'alimentació, doncs no ho veig clar, en una farmàcia tampoc, hi ha gossos a les farmàcies. Em sembla que això s'hauria de regular una mica i procurar que la tinença de gossos no causés cap molèstia als altres ciutadans.
Jaume.
Jo abans de venir a la tertúlia hagués dit una cosa i ara en diré una altra.
T'hem fet canviar d'opinió amb alguna cosa?
No, no aquí, al carrer, tot vinguent cap aquí a la tertúlia. I a mi em dol que sigui necessari això. Potser hagués dit, doncs, que no puc entendre, doncs, la gent que té un gos, l'abandonament en certs moments, que el deixen, que l'abandonen, hagués parlat d'això, però en canvi ara, mira, ara sóc partidari de que sí que hi hagi aquests cursos. Vinguem cap aquí, he vist un home amb un gos estacat amb una corretja, que l'estava passejant. Li ha fotut una de coses, i el pobre gos intentant escapar-se per allà on podia, i ell vinga a aguantar-li, vinga a fotre-li coses. Potser sí és necessari aquests cursos, eh? És ben trist.
Això ha passat avui?
Això ha passat quan venia cap aquí.
Senyors, ho hem de deixar aquí. Pep Planelles, gràcies per estar avui.
Pots tornar a venir a dirigir la tertúlia com vulguis.
Ho haureu de parlar amb en Joel. Jo, encantada, m'he passat molt bé. Joan Corminola, gràcies també per venir avui aquí. Jaume Cabanyes, gràcies.
A vosaltres, a disposar.
Ja ho veieu, aquí a la tertúlia, doncs, parlem de temes d'actualitat. Demà hi tornem, però en aquest cas tornarà en Joel Tallant. Que vagi molt bé, gràcies. Adéu-siau.